notícies. Laia Framis.
Bon dia, és la una. Els bombers voluntaris de Girona s'han plantat i diuen que no pensen fer més sortides. El cos protesta contra el Departament d'Interior perquè els ha presentat un pla de millores que no els convenç. De moment s'hi han sumat els 10 parcs gironins, però la previsió és que s'hi adhereixin també els voluntaris de la resta del territori. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies el portaveu de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massaguer.
La resposta que hem tingut nosaltres a les reunions amb el conseller i el director general doncs, han sigut de la mateixa línia, de que ja es farà, ja ho veurem. També s'han tingut reunions amb el cap de Parc de Girona i se'ls va dir exactament el mateix, que bueno, ja veurem, ja farem. I al final el que ha passat és que la gent està cansada d'aquestes falses, no falses promeses, cansada d'anar-ho dilatant tot en el temps.
Des del departament diuen que el diàleg es manté obert i que volen continuar negociant. A més, asseguren que els serveis i les emergències no quedaran desateses perquè hi ha els bombers funcionaris als parcs. I recordem que avui, demà i dissabte el risc d'incendi és extrem o molt alt a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, a les comarques del Penedès i el Garraf i també a l'Empordà. A més, des d'aquesta mitjanit estan tancats els accessos als espais naturals del massís del Ports, a Cardoix i al Cap de Creus. El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, diu també a la CN que el principal problema és el vent.
La velocitat del vent, que el mestral és un mestral fort, crec que arribava a ràfaga a ratxes de prop de 90 km per hora, vull dir que és important, i la segona, que és un vent amb humitats relatives molt baixes, que també és un factor negatiu, no? I després l'altre factor important és el tema de com està la vegetació, que en aquests moments doncs, és una situació ja ple de l'estiu, per tant molt seca.
I explica que tancar els parcs també evita que hi hagi persones dins el massís si calgués atendre una emergència. El govern espanyol obre un expedient sancionador a diverses aerolínies de baix cost que cobren per portar equipatge de mà a la cabina. El Ministeri de Consum també es fixa en els sobrecostos que cobren per reservar seients del costat per menors d'edat o per persones dependents. Les multes podrien superar el milió d'euros. Facua i Locu fa temps que denuncien que són pràctiques habituals a aerolínies com Vueling, Ryanair o EasyJet. I pel que fa a la política, el PSOE evita pronunciar-se sobre la proposta de Sumar de reformar el reglament del Congrés perquè s'hi pugui intervenir en català, gallec i basc. A preguntes dels periodistes, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha tirat pilotes fora d'aquesta manera.
Bueno, yo creo que las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Lo que no puede ser en ningún caso, insisto, es la lengua un elemento de batalla, como en estos momentos dirigentes del Partido Popular y Vox están utilizando en comunidades autónomas que tienen reconocida la lengua en sus estatutos de autonomía. Eso es lo que no cabe en la España de hoy.
El PP s'ha mostrat en contra d'aquesta proposta perquè diu que poder intervenir en català, basc o gallec al Congrés no és una preocupació ni tampoc una prioritat pels espanyols. I per cert que després dels mals resultats a les eleccions espanyoles en què va perdre els 4 diputats que tenia al Congrés, el PDeCAT decidirà al setembre en assemblea si es dissol. Segons ha avançat Europa Press, la formació ha d'abordar sobretot la seva solvència econòmica. Ara el PDeCAT només té representació al món municipal on encara conserven més de 200 regidors. I temps encara abans dels esports per explicar que fumar és una de les principals causes de la cefalea en raïms, un tipus de mal de cap molt fort que afecta sobretot els homes joves. Un estudi internacional en què participa l'Hospital de la Vall d'Hebron ha detectat que el tabac altera regions del genoma associades a un major risc de patir aquest dolor. La doctora experta en cefalea de la Vall d'Hebron, Patricia Pozo, ha explicat a RAC1 que deixar de fumar pot disminuir els símptomes.
Una de les causes, per no dir la principal, perquè és la que tenim més evidència, és fumar. Això no vol dir que tothom que fuma té això, però si tu tens aquest risc, no ho coneixes i fumes, activaràs els teus gens. I també, si deixes de fumar, ajudes al que el control de la malaltia sigui millor.
La cefalea en raïms afecta sobretot homes d'entre 20 i 25 anys i disminueix a partir dels 60. Provoca episodis de dolor molt agut a un costat del cap, al voltant dels ulls i també per sobre de l'orella. Pol Rodríguez.
El Barça de bàsquet jugarà el primer clàssic contra el Madrid a la jornada 3 de l'ACB. Serà el diumenge 1 d'octubre, 6:45 de la tarda, al Wizzing Center. El segon serà el 7 d'abril al Palau Blaugrana a la mateixa hora. Un equip blaugrana que debutarà la Lliga contra la Penya el diumenge 24 de setembre, el dia de la Mercè al Palau Blaugrana a 6:45 de la tarda. Serà el primer partit de Joel Parra amb el Barça i contra el seu ex-equip. El mateix dia, però a les 12 del migdia, el Baxi Manresa visitarà la pista del Gran Canària i el dia abans el Girona debutarà la pista del València Bàsquet a les 6 de la tarda. En jugarà ara mateix l'última jornada de la fase de grups del Mundial Femení de Futbol. Des de les 12, els partits del grup H, ara el descans Marroc 1, Colòmbia 0 i Corea del Sud 1, Alemanya 1. Amb aquests resultats provisionals, Colòmbia passaria com a primera de grup i la notícia és que Alemanya, una de les favorites, es quedaria fora, passaria com a segona al Marroc. D'altra banda, Neymar ha debutat a la pretemporada del Paris Saint-Germain amb un doblet i després de 6 mesos sense jugar ha marcat en la victòria 0-3 de fa una estona contra el Jeonbuk coreà. I encara en futbol, la UEFA ha sancionat l'Osasuna un any sense participar en competicions europees, però a partir de la temporada 25-26, tot plegat pel suposat cas d'arreglar partits el 2007-2008.
Acabem amb la previsió del temps. Aquesta tarda repetiran els ruixats a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona, però també pot plovisquejar a la cara nord del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta hi haurà més estones de sol, sobretot a Ponent i al sud, i el vent bufarà amb cops forts als dos extrems del país, tot plegat acompanyat d'un ambient menys càlid que els últims dies. És tot, ampliem aquestes i d'altres informacions a les dues al RAC1 migdia amb el Xavi Pardo i l'Oriol Jové i a RAC1.cat.
A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
Ah, sí, en Marc Giró està despistat. Què t'anem a dir? Marc Giró, Esther Romagosa, Ernest Ferrer i Joel Fortuny, què tal estàs?
Molt bé.
La gent està molt expectant, ho estem veient a les xarxes socials, de tot recull, diguéssim, fins i tot, bueno, de l'agència EFET, fins i tot, tothom està d'Europa, tothom està pendent, perquè ahir vam anunciar que cantaries una cançó de la teva infància. La gent està molt emocionada, i això ha estat una idea del nostre nou guionista, que és Ernest Ferrer, no? De los productores de... un tiburón se está comiendo a
Esther
Romagosa. Ara arriba Joel Fortuny, canta una cançó. Quina cançó ens cantaràs, Joel?
El gegant del Pi.
El gegant del Pi,
que
però...
Que
és molt guai. A veure, canta,
canta. El Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí. Escolta'm, aquest rever ja està, no? Balla, ara balla.
Escolta una cosa, para. Podria ser, perdona, que t'estiguessis mirant la lletra a l'ordinador? No saps la cançó del gegant del Pi? Però tu quines coses has anat? Digues la veritat. O sigui, el fill de l'elèctrica d'Arma, un dels fills de l'elèctrica d'Arma...
No em sé la cançó.
No saps la cançó del gegant del Pi?
Jo només em sé les cançons...
Però com pot ser que els teus pares fossin hippies i tu hagis sortit tan pijo?
Jo només em sé les cançons de la d'Arma que no tenen lletra. Llavors ja estic...
És que de veritat t'ho dic. És que aquest programa ens surt de casualitat.
Sí, de casualitat.
Enxufa el rever. Avui és genial, el programa d'avui. Genial, t'ho dic jo. No perquè el faci jo, però és que és genial. Aquest programa és genial, t'ho dic sincerament. Avui, concretament. L'altre dia potser no, però avui, genial. Escolta'm, tenim una cosa... ja està aquí la nostra estrella sideral d'avui. Oh!
Senyores i senyors, amb tots vostès. Yedet!
Siento la sangre fría recorriendo mi cuerpo. La herida sigue abierta. Por más que pase el tiempo, tú que me das la vida, me quitas el aliento, yo vuelvo a darme cuenta.
Yedet, estimadíssima.
Hola, amor meu, com estàs?
Molt bé, t'escoltes i rius.
Ai, fa molta vergonya.
En sèrio?
T'ho juro.
Però que no, que no. Estic impactat amb el disc perquè és tristíssim,
sí.
Però ens encanta. Estem amb l'Esther Romagosa, que no parem d'escoltar-nos.
És trist com la meva vida amorosa, però m'agrada que t'agradi i que l'hagis disfrutat, gaudit. És que no parlo, o sigui, parlo bé el català, però hi ha paraules que se m'obliden perquè fa molts anys que no...
Estàs a Madrid, ho sé.
Sí, no, és que m'he criat entre l'Escala i Policar, que està a Granada. Per
sí,
tant,
que mira el lío, no? Pues fantàstic, que és cosmopolita, cosmopolita. Escolta, el disc es diu A los hombres que he tenido que olvidar, la dita de Project, és el teu primer disc. Recordem que, per qui no la conegui, Yedet és un artista, jo que diria que un artista pluridisciplinar. Has fet televisió, has fet cinema, has fet el programa aquest que em tronxo total,
el de Netflix,
per favor, que graciosos, sí. Que és,
a qui li gusta mi follower,
a qui li gusta mi follower,
la Luján Argüelles,
Premi Ondas, Premi Drac,
Sí.
La primera edició dels Premis Drags, un dels premis se'ls va endur merescudíssimament la Jedet. I ara presentes aquest disc a Los Hombres que he tenido que olvidar, que clar, la primera pregunta, filles, que en la posa a huevo, és un rotllo patatero que te la fem, però han estat molts, i per què oblidar-los, no?
També, aquest disc va dedicat a tres, en concret, que van ser tres relacions que em van marcar molt, amorosament, i... però sí, no he tingut gaire sort amb els homes, en general. Des de petita he viscut bastant traumatitzada. Pots baixar la meva cançó, que m'estic escoltant i... Ara, gràcies. Si la pot treure, és que em ratllo molt. Sí.
Escolta una cosa, perquè és clar, aquestes relacions, bueno, totes les passades han estat traumàtiques, però és clar, gràcies al disc les has pogut col·locar, t'hi has reconciliat en el sentit de que...
Quan l'escolto penso, uau, he patit molt, saps? I no vull tornar a estar en aquest tipus de relació, perquè vull ser feliç i tenir pau. Abans crec que associava el sentir coses per algú com a les papallones i no sé què, no? I crec que això és mentida, això és angoixa, que està encoberta. I crec que al final, quan tu estàs amb aquesta persona que és per tu, has de sentir pau. I qualsevol que et tregui la teva pau no és per tu. Per tant, aquest disc per mi és com terapèutic i també com per recordar-me a mi mateixa que no estic disposada a tornar a passar per això. Que ara la prioritat sóc jo i després... la meva família, les meves amigues, el meu treball, però no un home, mai més.
Ells saben que són muses, ara que són muses de...
Dos d'ells sí.
O i... antimuses, ho saben?
Sí, dos d'ells sí. I l'altre fa molt que no parlo amb ell, però... no ho sé, és que no sé si ni sap on és el pobre, perquè està una mica malalt.
Perjudicat.
Sí, pobret.
Aquesta primera que sentíem és La Sangre Fría. Uh-huh. El disc, em sembla que el procés de creació del disc és entre 2 i 3 anys, si no m'equivoco.
És que si soc concreta, jo estava a Hollywood gravant i... estava amb el meu company Michael, que és un...
Perdó, que talli, això és boníssima la frase. Està a Hollywood gravant, què gravaves a Hollywood?
Estava gravant un altre videoclip i estàvem fent coses allà treballant i vam anar a l'estudi i anàvem amb el meu productor i amb la meva manager i vaig dir com, ai, vull provar una cosa nova que no he fet mai, i li vaig dir a en Michael, que és el noi amb qui vaig gravar la cançó, pots provar uns acords i tal, que vull fer freestyle de la cançó de Janet, Porque te vas. Mm-hmm. Això va ser el 2018. I la vam provar així, la vam gravar crua, com va sortir, i es va quedar allà guardada, i vaig pensar, vull fer un disc com experimentant aquesta cosa més clàssica, perquè jo venia de fer pues, més com reggaeton i coses més urbanes, però mai vaig pensar que ho acabaria fent. I després, abans de la pandèmia, em va arribar la demo de Te arrepentiràs, i ja ens van tancar, no vaig poder gravar res, i vaig començar a treballar en el disc el 2020, ja seriosament. O sigui, 2 anys després de gravar Porque te vas, vaig començar a treballar en el disc, i l'he acabat, doncs, al juny el vaig acabar, i ara s'ha editat.
I tu has composat, has escrit?
He escrit, hi ha cançons que he escrit jo, altres amb altres escriptors també, perquè volia sortir una mica de la meva zona de confort. I després hi ha un parell que me les han donat fetes, i...
Però que t'encaixen perfectament.
No, perquè el productor la va escriure per mi, i escoltant la meva música, llegint els meus diaris i parlant molt amb mi, i era com... com si fossin meves.
N'hi ha una en la que col·labores amb la Bebe.
Sí, aquesta sí l'he fet jo amb ella.
Que és fantàstica.
Sí.
És que saps què passa? Que a més trobo que ets cantautora, o sigui, saps? Perquè entendràs que tens una imatge divertida, explosiva, apassionada, aquesta imatge que a vegades...
frívola.
Bueno,
jo crec que a xarxes socials sí, soc més frívola.
Però que és molt divertit, vull dir que està molt bé. Però de sobte... descobrir aquesta Jedet íntima, aquesta Jedet poeta, jo crec que és fantàstic. Jo m'he quedat molt sorprès, francament. Sabia, intuïa que tenies aquest... Tu ets una tia supersensible.
Sí, soc molt sensible.
Tampoc ens coneixem tant, però vaja. Però...
De fet, el meu primer projecte com a artista no va ser de xarxes socials ni res, va ser el meu primer llibre, que es diu Mi Último Regalo, i ho vam publicar en una editorial independent. Jo sempre he escrit diaris, poesia, coses així. I al final el meu disc és el meu diari cantat. I hi ha molta gent que al final em segueix perquè li agrada el meu maquillatge, o diu, ah, és guapa, o li faig gràcia, però no coneixen...
Que no està mal,
No està malament, a mi.
No està mal,
a mi m'és igual.
A mi també segueixen per guapa, perdó.
No, no, a mi no m'importa, però és veritat que molta gent li passa això, que diuen, ah, però que ella escriu, canta, sí, sí, com... És sensible, perquè potser tinc una imatge més com...
No, no, realment, acabes de completar, tens una visió sobre el personatge, sobre la persona, sobre el que ets, molt satisfactori. I més el disc que et deixa escoltar molt bé, jo recomano a tothom que se l'escolti. Aquesta que està sonant, jo crec que és la que canta Sam la Bebe, ja ho veuràs. Ara, si me l'aguantes.
Pero todo mi cuerpo lo nota. Siento que mi corazón ya no es capaz de latir. Lo nuestro es un bucle eterno, sácame de aquí. Me angustio esperando cosas que no salen de ti. Y quiero que estés aquí. Y tú no quieres estar. Tu amor como un bisturí. Siento que me raja.
Podràs fer directes? Perquè, és clar, jo crec que t'escoltes i et segueix afectant.
Oh.
Vull dir, com portaràs la posta en escena d'això?
No ho sé. Vull dir, el meu equip vol que faci directes, però jo intento pensar que els cancel·laré al final. Pues digues, sí, ok, bro.
Vale,
Mm-hmm. Espero que passi alguna cosa, una altra pandèmia, alguna cosa. No. És broma, no. Sisplau, no. Ho retiro. No, tinc molt de pànic escènic. Jo vaig començar a estudiar teatre a Granada i li deien fer-se un jedet, amagar-se darrere de la cortina.
En sèrio?
T'ho juro.
És increïble.
T'ho juro, perquè soc molt tímida, però no ho semblo, crec. I
clar, és que no ho sembles, eh?
No, però ho soc molt. Per les coses més així, i quan havia de fer les escenes de teatre i tot, m'amagava perquè no volia sortir i li deien, no et facis un jedet, saps? I em passa molt, però... No sé.
Jo crec que hauria de fer directes, eh?
Potser sí. Hauries d'anar
primer a
una teràpia específica.
Una teràpia específica d'això, un coach de cantantes.
Vaig fer el Cruïlla, aquí a Barcelona.
Clar. És que, a més, tothom voldria que anessis, eh? Ja, ara sortim d'aquí i muntem el calendari.
Ai, no.
Amb el teu equip, immediatament.
Bueno.
Què t'ha passat a les sabates, que diu que vas fer claque, no?
He perdut dues tapes dels talons.
De què són aquestes sabates? Perquè tu, filla, no ho despuntat així millor, el bolso Valenciaga...
Això no ho sé, perquè m'ho ha comprat el meu estilista.
Endevines, eh? Ha perdut les tapes.
He perdut les tapes i ja...
Croc.
Sí, sembla que balli claque. No, com es diu? Claque
o flamenco. Una de les dues coses pots fer. Escolta una cosa, et vaig fer una sèrie de preguntes. Nosaltres tenim aquí un qüestionari top model. No li fem a tothom, eh?
Vale.
Només a maniquís. Que són maniquís com vosaltres. Llavors, són preguntes curtes que hauries de respondre de forma curta.
Ok.
Però són preguntes fàcils i simpàtiques.
Okay,
vull dir, no hi haurà cap encrucijada ni
no
cap.
No passa res.
Llavors, per exemple, en què vas gastar el teu primer sou, Jedet?
En una càmera per poder fer vídeos per YouTube.
Què és el primer que vas fer quan et lleves? El primer que fas quan et lleves?
Dir joder.
I l'últim?
Uf, un altre dia.
Vinga, pa'lante, no?
No, l'últim la melatonina i a dormir.
Escolta'm, què hi ha sobre la teva tauleta de nit?
Següent.
Queda respost. Què és el que mai falta a la teva nevera? Model, eh?
Red Bull i alcohol.
L'últim cop que vas plorar?
Ahir.
Et puc preguntar per què?
Sí, estava trista.
Et puc preguntar per què?
Perquè mai em sento satisfeta del tot, en general. I pensava, joder, vull deixar de patir perquè la meva vida és meravellosa i no vull estar patint. I vaig plorar de ràbia, de dir, per què pateixes, filla de puta? Si tot et va increïble, calla-te i has de ser agraïda, ja està. I em va fer ràbia i vaig plorar de ràbia, d'estima trista, sí, t'ho juro.
Bueno, escolta, també et vaig dir una cosa. Tu ets molt de plorar? És molt ploramiques?
Depèn de l'època, però sí, últimament estic més sensible. Sí.
Però jo vaig dir l'article un altre dia que diuen que la gent que plora, que pot expressar, que tens ràbia pel que sigui tal i plores, es veu que és fantàstic. O sigui que...
Jo cada cop ploro més. Abans no plorava, però a mesura que he anat creixent, més ploro.
Escolta, alguna cosa que t'hagi fet moltíssima gràcia o molta gràcia o gràcia últimament? Que hagi dit, mira, que graciós això.
Hòstia, no ho sé... va passar... Ah, sí, la meva mare, vaig anar amb la meva mare a un xino a sopar per celebrar el llançament del meu disc i ella no pot menjar ni pebre ni cebolla. Com es diu cebolla?
Ceba.
I li diu a la xina, no cebolla, no pimiento, com ella pensava que li estava parlant xinès o alguna cosa, posant aquest accent, no cebolla, no pimiento. I plorava de riure, t'ho juro, no podia parar de riure.
Escolta una cosa, algun polític... o algú que es dediqui a la política que admiris?
Ningú.
Quines joies portes ara mateix o portes habitualment i quina història amaguen, si és que n'amaguen alguna?
El meu cos. És el més car.
Sí, no?
És la joia més cara, el meu cos.
Te l'han fet a Sant Cugat, no? Deia,
me l'han fet a dissenyat per mi, a Sant Cugat. Sí, la majoria a Sant Cugat. I una altra part a Marbella.
A Marbella, no està mal, eh?
No està malament.
No està malament, eh? Escolta, qui va ser el teu primer perfum?
Calvin Klein.
I l'últim?
J'adore. És el que porto ara.
És el que portes ara. De J'adore, de
J'adore Dior. Però el nou, el que és el bote blanc. És molt
Escolta'm bo. Una cosa. Quin pòster penjava a la teva habitació?
Les Spice Girls.
Ah, fantàstic.
I Britney Spears.
I Britney Spears, o sigui. Sí. La primera causa política que et va interessar?
No ho sé, la primera.
Encara està per arribar.
No, vull dir, alguna sempre he votat, però no me'n recordo de la primera causa.
No, però quan dic causa política vull dir algun fenomen social, algun moviment que t'interessi.
El matrimoni gay, jo era petita i com que vaig dir, hòstia, que fort, no?
En època de Zapatero.
Sí.
Escolta, quin fenomen cultural t'ha impressionat més últimament?
Estic com molt en xoc amb la nova generació, amb el TikTok, que estan com flipats amb això i com tot caduca molt ràpid, és com frenètic tot.
Però et sembla positiu, negatiu, t'intriga?
Negatiu, potser és perquè m'estic quedant vella, no ho sé. I després les relacions també, com que veig que avancen en una altra cosa que està fora de la monogàmia... Uh-huh. I començant a entendre d'una altra manera, jo també.
Escolta, quina bona notícia t'ha sobtat últimament?
M'han trucat per una pel·li a Mèxic. Ara aniré a presentar una sèrie. No sé si la faré o no, la pel·li, però que em truquessin em va fer il·lusió.
I és a Mèxic?
Sí, carai, no, seria el meu segon projecte allà.
Tens algun animal al teu càrrec?
Sí, però ara està amb la meva mami perquè com que viatjo a Mèxic es queda uns dies amb ella.
Com es diu?
Triana.
Triana. I és gos, gat?
Una gossa, un chihuahua.
Triana. Tens jardí, ni que sigui de balcó?
No.
Qui et cuida?
Qui em cuida? A mi? Uh-huh. La meva limpiadora, que em té el pis molt net.
Com es diu?
Hilda.
I a qui cuides?
Jo, als meus amics i a la meva família, suposo.
Ets molt, no?, de cuidar els amics i de la família.
Sobretot les meves amigues. No tinc germans ni germanes, però les meves amigues són com les meves germanes.
Conserves amigues de fa anys?
Tinc les meves amigues de tota la vida, des que vaig néixer, i després tinc des de fa uns anys les de Madrid i així.
Alguna mania?
Sempre haig d'anar a la dreta al taxi, a darrere, al cotxe.
Passa a mi també, això.
Sí?
I al llit també tinc un lloc,
jo també,
però a més ho veig, jo soc dislèxic, però això ho veig claríssim on m'he de situar.
I després quan entro a un lloc, sempre al peu dret, sempre, perquè sí, dona bona sort. És com, i també reso sempre abans de dormir i em presigno quan despego a un avió.
Ets catòlica? Ets vas a missa? Ets...
Uh-huh. No vaig a missa gaire, però...
Però ets catòlica i t'interessa aquesta perspectiva. Ets creient. Sí. Això, creient es diu.
Creient, catòlica.
No, creient. Catòlica són tots, no? Perquè de forma cultural estem aquí. Escolta, anem acabant, però quina característica veuen en els altres en tu en la que no et reconeixes? Que diuen, Jadet és tal, tu dius, però...
Hòstia, no ho sé. Uau, no ho sé. Diuen, no ho sé. Em diuen moltes coses, però és que ja estic com saturada de tant. No ho sé.
Però també és interessant que et diguin moltes coses. Pot ser...
A mi m'afecta a vegades la meva salut mental i el meu propi autoconcepte. Uh-huh. Però la meva mare sempre em diu com... que em diuen molt que sóc com una nena petita i després com una nena molt gran. Com que sóc molt, o molt petita o una adulta molt gran. Mm-hmm. No sé, com...
No, està bé. Escolta, l'últim cop que vas ser conscient de fer el ridícul i que haguessis pogut desaparèixer, tierra trágame.
És que no tinc jo sentit el ridícul, eh? T'ho juro.
Està bé.
No el tinc, t'ho juro. És una cosa...
I a tu et passa que situacions d'aquestes... a mi em passa que fas el ridícul clarament, o sigui que estàs ficant la pota, que fiques la pota, a més no pots sortir-te ni
que tal. I segueixes endavant.
I segueixes endavant, i segueixes endavant, i cada cop és pitjor, i i estàs de mierda, està mal,
que...
i tal, però... a mi després em faig gràcia.
És que aquesta és la meva vida, jo sempre he tingut molt de morro i si he decidit alguna cosa fins al final, encara que sapigués que no tenia raó, és igual, i així he aconseguit moltes coses.
Escolta, el teu primer sobre l'escenari escolar.
El meu què?
Primer paper sobre l'escenari escolar.
Vale, vaig fer de pare, perquè clar, era un nen, ara sóc una dona, però, i me'n recordo, la meva mare sempre m'explica que vaig parar l'obra en meitat de la funció i vaig dir aquest, no, aquest nen s'ha equivocat, aquesta línia no anava aquí. El guió deia això, això i això, i els pares com, per què pare, què està fent? I jo tenia raó, s'havia equivocat.
Escolta, feies de pare i de puntadora.
Sí.
Escolta una cosa, i el, quin, quina obra era?
No me'n recordo, va ser al col·legi a Granada, al San Isidoro.
Jo vaig fer d'arbre, eh? Saps el típic de fer d'arbre? Pues t'ho juro, vaig fer d'arbre. Després vaig fer de Sant Jordi, perquè era bastant guapet. Escolta, algun aliment que no t'agradés i que ara t'agradi? La típica cosa que la teva mare...
El sushi...
No t'agradava i ara t'agrada.
No, sí, ara m'encanta.
Uh-huh. Un invent del que malfiessis, però del que ara no pots prescindir. Un invent, un enginy, una prenda de vestir, fins i tot.
L'iPhone. Jo era molt de BlackBerry, les tecles,
ah, sí,
tot.
Veritat.
I quan va sortir l'iPhone era com, no, 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 tàctil no, tàctil no, sí. I ara pues, l'iPhone és nou.
Estem a les dues últimes. La millor manera d'acabar el dia?
Amb sexe.
Sempre, no?
Sempre no, però m'agrada... No, no, no. Si algú és especial per tu i et folla bé, doncs està bé.
Escolta'm, què faràs quan acabi aquesta entrevista? Cap on aniràs?
A la següent.
Sí, no? És un rotllo, això de la promo, no?
Sí.
Sí, no?
Però amb tu m'ho estic passant
bueno,
molt bé.
Bueno, gràcies. T'ho
juro.
Igualment, eh? Igualment. Jo m'he allargat moltíssim, eh? Perdona,
ah,
perquè
genial.
Teníem menys temps, però bueno, això ho col·locarem fenomenal, eh? I
puntual. Ojalà tot
estigui
així.
Ara, els informatius, doncs no sé, jo no ho sé, el clapés, hem retallat mitja hora el clapés, jo, perdona, és així. Acabem amb una cançó que és Veneno para tu piel, Veneno para tu piel. Uh-huh. També està al teu disc, molt recomanable. Molt recomanable. També et dic, amiga, que ens estàs escoltant, que si tu estàs passant per una situació de relació que estàs, ai, que t'acaben de deixar o tal, potser no seria
el disc més convenient.
O potser sí. Per allà, buah!
Perquè dius, hòstia, doncs,
pues pa, sí.
Si la Jere t'ho ha superat, jo també puc.
També, exacte. Bé, també tens raó, també tens raó. Ens acomiadem amb això. Veneno para tu piel, sempre. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Gràcies,
t'estimem
amor.
T'estimem molt, eh, que RAC1,
i jo a vosaltres, mua.
Gràcies.
Cuéntame. Dicen que tú estás enamorado. Cuéntame. Pero que este amor es un pecado. Suéltate. Abre bien las alas. Lánzate a volar. cristal fuera de ti. Veneno pa tu piel. Veneno pa tu piel.
Vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
Aquest estiu a Carglass, amb la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals, perquè gaudeixis de la platja sense preocupar-te per la sorra.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 5 d'agost. Consulta'n les condicions a carglass.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Metxitot, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Letícia García.
Mania.
Te ries, cabrón.
Oye, ¿sabes yo la ilusión que yo tengo que estiguis aquí? Te lo digo en serio.
Y yo de verte. Y estar aquí
compañera.
Contigo.
¿Cuánto tiempo?
Pre-pandemia.
Pre-pandemia, pre-todo. Oye, una cosa. Leticia García, déjame que sitúe a todos los catalanes y catalanas que nos están escuchando, que son millones, que tú eres, te lo voy a decir en tu cara, la millor editora de moda que té ara la península ibérica y posiblemente una de las millors d'Europa, no te rías, coño, que es verdad, es Leticia García, sin duda. Tú
gracias.
Estás en ese moda. Has cruzado pel país.
Sí.
Y has ido como puto por rastrojo. O sea,
sí,
hasta
vamos,
llegar al
vamos
grupo
Prisa
y Jamía, te has arrastrado, pero es que Jamía por fin ha
sí,
llegado.
Sí, sí, sí. He llegado. Estoy contenta, tengo mucho curro, pero estoy tranquila, estoy bien.
Bueno, la Leticia García ha escrito un libro, ya no la hija mía que escribe, es un libro, porque es diu, buenísima el libro. A més, es cortito, hija mía, que ya sabes que las mujeres contemporáneas no tenemos tiempo de mucho más.
Ya, yo tampoco tengo mucho tiempo de escribir, entonces...
Es diu Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Llavors, primer punt. Este libro la edita Carpe Nocten, que es una editorial creada por Carlos Primo, que es otro genio, junto con Alberto, ¿cómo se llama Alberto de apellido?
Egomen.
Estos dos genios, por favor, háblanos de la editorial un poco, porque está especializada en moda y estética o tal, pero yo creo que vale la pena tenerla en el
horizonte. No, es una pedazo de editorial. Ellos son amigos desde hace mucho tiempo. Y bueno, o sea, tienen librazos editados, editan un poco de todo, pero es como una editorial en la que editan cosas que a ellos les gustan mucho. Tienen un libro sobre Lorca ahora mismo que es chulísimo. Han editado Matar al ángel del hogar de Virginia Woolf, han editado Con prólogo de Carlos, que es magnífico, un libro de ensayos sobre diseño de Oscar Wilde.
Exacto, lo tengo. Ese me lo compré yo en el Palacio de Liria.
¿Cómo buen sitio decir? Para comprar Oscar
porque,
Wilde.
Claro, ¿no te parece? Es que total. Lo venden en la librería del Palacio de Liria porque fui a hacer la visita, que es mondante. ¿Tú has ido en Madrid?
No. Pues ha ido César.
Pues tienes que ir inmediatamente. Bueno, exacto, son las conferencias de Oscar Wilde a l'entorn del món sí. de la moda. Batallón de modistillas. Estas modistillas... ¿quiénes són? Tu a la introducció vens a dir que el món de la moda ens sembla que sigui un món molt feminitzat, bueno, que ho està, però que realment les dones estan, han estat i estaran en precari encara ara en el món de la moda.
Sí, total. Perquè al final la història, inclús la de la moda, l'han escrit los hombres. I al final, clar, me ha llamado la atención com un mundo que se basa, o sea, que vive de las mujeres, principalmente, de vestir a las mujeres, siempre ha estado dominado por hombres y sigue estándolo, ¿no? Porque en los comités ejecutivos de las grandes corporaciones siguen tomando las decisiones hombres, ahora menos, pero durante el siglo XX la mayoría de los diseñadores eran señores.
¿Y las señoras, tú crees que diseñan de alguna otra manera? Porque
sí.
Hay una frase de Miuccia Prada que tú posas, que no la voy a ver porque no sé dónde tengo las gafas, pero dice, lo que yo quiero es hacerlas a ellas más fuertes y a ellos más sensibles.
Sí.
Es buenísima la frase de Miuccia Prada.
Hombre, es que Prada no habla mucho, pero cuando habla, vamos.
Es que se lo piensa mucho.
Sí, se lo piensa mogollón. Eso es lo que tiene ella, que tiene tiempo para pensar. Pero sí, a ver, es que hay una cosa como muy, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, todo el mundo, María Gracia Curie, que está en Dior, y Virginie Viard, que está en Chanel, pues tienen como sus detractores de, es que Galeano era muy guay, o Lagerfeld. Ok, igual visualmente eran muy guays, pero siempre que diseña una mujer, diseña pensando en que la ropa se tiene que poner.
Bueno, y que una mujer se puede sentar, por ejemplo, levantarse, porque
se
luego a veces sí que te puedes sentar, pero depende
pero
de cómo...
Pero es verdad, si no te sientas, adiós. Ah. O sea, con algunas cosas, si te sientas, no te puedes levantar, o no puedes ir al baño,
claro, no puedes mear.
Yo qué sé, bolsillos, cremalleras, claro. ¿Sabes? Cosas...
Tú ahora traes el tema de Churri y de ya para Chanel, de estas dos diseñadoras, que son una, la sucesora de Karl Lagerfeld, que el otro día hablamos de él, porque estuvo aquí Martín Torres de Superflua y al con su libro Carl, que es graciosísimo ese libro porque es un cotilleo
total.
Tras cotilleo, me encanta. Y también la sucesora de John Galliano, bueno,
y de Ralph,
a Dior, claro, ellas pujan las vendas. No, ¿verdad? O sea, contra todo pronóstico, la gente creía que no, que la moda, que esta moda de super ricas no me servía la pasarela para vendre lipsticks y perfumes, pero a las super ricas han dicho, cuidado, que esto de Chanel no se interesa porque me puedo sentar, me puedo poner
hombre,
una cosita en
claro.
el bolsillo y tal, ¿no?
Claro. Para empezar, ahora se está vendiendo, hace 20 años, todas estas marcas, lo que vendían, o sea, montaban estos pollos en la pasarela para vender perfumes, gafas y a veces bolsos, pero ahora, por ejemplo, cuando salen las cuentas de las marcas se ve que se está comprando más ropa y eso son las mujeres que ya tienen dinero y poder adquisitivo
claro.
para poder comprar ropa.
Claro. ¿Y entonces, qué les sirve realmente?
¿Y qué les sirve? Claro.
Bueno, estás. ¿En qué momento tú te interesas con Parlenda el batallón de modistillas? Mm-hmm. Estas señoras, ¿por qué te interesas tú por estos nombres que son nombres completamente oblidats de la moda? Yo no los conocía, creo que prácticamente ninguno, que son un descubrimiento.
Sí.
¿A ti cómo te da por ahí?
Pues mira, empecé primero con lo que hablábamos antes del tema de joder, es que cuando diseña una mujer es diferente, ¿no? Y entonces dije, joder, en el siglo XX ha tenido que haber mujeres que han hecho cosas importantes y no hayan salido en los manuales de historia de la moda clásicos. Entonces, bueno, yo conocí algunas. Conocí a Elizabeth Hoss y Anne Lowe. Y entonces me propuse buscar mujeres que hubieran influido en la moda y que, además de ser mujeres, no hubieran nacido ricas, que sabemos que la moda es una cosa muy clasista. Y que no hubieran tenido el privilegio de haber nacido con un apellido aristocrático que se lo hiciera más fácil. Entonces, nada, yo tuve la suerte hace muchos años, 1000 años, de que me dieran una beca para estudiar en Nueva York, en una universidad de allí, para acabar allí el doctorado. Spoiler, no lo acabé.
¿De qué iba el doctorado?
Iba de marcas de lujo e industria cultural. y ya lo acabaré. Total, que
ayer... Ya lo acabarás, Leticia, que tú eres muy joven, chica.
Bueno, no te
pongas a la estricta, claro.
Y allí tenían todo digitalizado, entonces me descargué un montón de papers y un montón de libros y los tenía en mi casa en un disco duro. Entonces dije, voy a buscar referencias, a ver lo que encuentro. Y encontré a estas mujeres, encontré algunas más, me fui comprando libros, algunos estaban descatalogados, otros los encontré, y así fue.
Anem una per una, perquè jo crec que és important també dir el seu nom. Aunque suene el nombre, luego ya la gente se compra el libro, pero hagamos que suene el nombre de estas mujeres, que estas diseñadoras, estas modistillas, dices tú, que luego sí, no son tan modistillas.
No son tan modistillas. Claro.
Elizabeth Hough, pronuncio tú que has estado en Nueva York. Elizabeth Hough, esta... ¿Qué le pasa?
¿Tú dices... Esta es lo más.
¿Sí?
Pero lo más. O sea, yo fue la primera que la que conocí. Ella escribió varios libros. Entre ellos escribió un libro que se llamaba Fashion is Spinach, donde ponía a parir a la moda. Pero a parir.
Esto te encanta a ti, ¿eh?
Hombre, a mí esto me gusta muchísimo. Y claro, era una señora que en los años 20 y 30 fue la primera americana en desfilar en París.
Uh-huh.
Y en los años 20 y 30 ella quería ir a una fábrica para aprender a hacer ropa. Masiva, lo que luego fue el pret-à-porter para que fuera más barato y todo el mundo se la pudiera poner.
O sea, posiblemente es la primera que tenga esta idea.
Sí, la primera que tuvo esta idea. Empezó a hacer trench en los años 30, que me pareció una locura, o sea, ropa súper práctica.
Cómoda.
Se metía mucho con el tema del clasismo en la moda. Y bueno, de hecho, acabó trabajando en una fábrica y acabó haciendo un sindicato de trabajadoras textiles. Uh-huh. O sea, una tía muy guay.
O sea, todo eso de la moda, pronta la moda, el pret-à-porter, la moda que tothom la pugui portar, que apartar de ser còmoda, ser pràctica, d'estar feta a mesura humana, a mesura de la dona que la porti, però a més, també accessible.
Sí.
O sea, estàs inventó lo de... O sea, inventó Zara.
Inventó Zara. Esta señora, si lo hubieran dejado, habría inventado Zara.
A ver, esta Ann Lowe, Lowe, ¿lo pronuncio bien?
Sí.
Es que, hija, como has ido a la universidad, está
bueno,
en Nueva York,
creas,
estoy cagado,
luego me iba con españoles y no aprendí.
Bueno, claro,
inglés.
Porque nosotros somos colonializadores, pues y entonces ya. Nosotros vamos a América y arriba España.
Y arriba España, y aquí.
En Imperio Británico,
ni nada.
Oye, Ann Lowe. Esta tiene miga, porque resulta que era afrodescendent.
Sí, era...
Que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque bueno, a ver cómo funciona. Tenía un negocio, podía tener un negocio, dejaban que las tocara.
Sí, sí, tenía un negocio.
Porque de aquí nada de décadas temprana que esta señora.
¿De qué edad?
Década.
Década, o sea, de los 50 y 60.
Fíjate.
Pues sí, tuvo un negocio, o sea... Esta señora, a ver, había mujeres afroamericanas que tenían negocios, pero eran negocios para afroamericanas.
Uh-huh.
Y esta fue la primera que tuvo una boutique en Lexington Avenue, o sea, en un sitio súper blanco y súper pijo, para mujeres de la alta sociedad. Y ella estaba obsesionada con vestir a las mujeres blancas de la alta sociedad. Claro, tenía que firmar con un apellido judío para que colara. Y claro, la señora se arruinó porque... La señora
murió en la pobreza, ¿verdad?
Murió en la pobreza, porque claro, la movida era que ella tenía que vender más barato, porque las blancas no le compraban la ropa al mismo precio que a otras diseñadoras blancas. Entonces tenía unos márgenes de beneficio súper pequeños, la pobre mujer.
Mare de Déu. Jenny...
Ironside. Pues Jenny Ironside era una señora... que era diseñadora y hacía diseños a lo Dior, o sea, diseños muy, muy poco cómodos, a lo Christian Dior, que en aquel momento era el rey de la cintura estrecha y la falda ancha, y decidió meterse a la docencia. Y entonces en aquel momento, todavía en las escuelas de diseño, que eran también las de arquitectura, eran para hombres, ¿no? Los hombres estudiaban diseño de interiores o arquitectura y las mujeres estudiaban corte y confección. Y ella decidió en el...
Aquello de la canastilla de aquí, casi.
De la canastilla.
En España.
Ella decidió hacer unos cursos de moda más mixtos, en los que son el germen de las escuelas de moda de hoy, hablando de historia, hablando de literatura, metiendo a mujeres ilustradoras en las revistas. Uh-huh. Y fue un poco la que tuvo de cantera de alumnos a todos los del Sung in London, a todos los que hicieron la moda de los 60 en Londres. Esta moda que era como unisex, como proto-hippie y tal, pues eran alumnos de ella, ¿no? Entonces fue como la tutora, la primera gran tutora de la moda urbana.
Y después, bueno, tenemos a Tia Porter, Dorothy Schaber.
Sí.
Tú parlas de Rosa
Genoni.
Italiana, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego en España.
Pues a ver, en España hay dos partes. ¿Qué trato?
Porque yo veo que en la portada tens Asunción Bastida, un sketch, un dibujo de Asunción Bastida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba en España? Ahí también...
Pues a ver, en España hablo de dos diseñadoras que son más conocidas, que son Asunción Bastida y Carmen Mir. Mm. Pero que, claro, tampoco son tan conocidas. La gente se acuerda de Pertegazzi, como mucho de Pedro Rodríguez, de Elio Berhayer, pero de la cooperativa de alta costura casi nadie se acuerda de Asunción Bastida y de Carmen Mir. Cuando realmente, o sea, que durante el franquismo dos mujeres se hicieran empresarias, montaran sus propias empresas, internacionalizaran y viajaran solas cuando la mujer no podía ni viajar sola, exportaran y se fueran a Estados Unidos. Me acuerdo Carmen Mir cuando desfiló en la NASA, ropa, ¿no? O sea, su propia ropa me parece como una gesta increíble. Y luego que las dos, o sea, Asunción Bastida antes, por ejemplo, al margen de los trajes que tenía de... que eran más costura tradicional, como pues esta cosa como más de señora de los años 50, tenía una tienda de punto.
Claro.
Que el punto era una cosa revolucionaria. O sea, cuando Chanel empezó a hacer punto para las mujeres, todo el mundo se la echaba encima, ¿no? Y luego Carmen Mir era una tía, pues, que de repente siguió la estela en los 60, que seguían Rabanne, Currés, esta cosa como retrofuturista, uh-huh. Mujeres en pantalones. Esa es una parte. La otra parte que trato es el tema de las modistillas, claro, en España.
Claro, las modistas de piso, de allá Navas, sí. Despectivamente, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, todos tenemos en España, en las familias todos hemos tenido a un familiar que era modista, una familiar, ¿no? y son mujeres que muchas veces...
Las modistas en España son lo que los psicoanalistas en Argentina.
Sí, un poco.
¿Sí o no?
Es un poco ese rollo, sí, sí. Y son mujeres que han sacado sus familias adelante, muchas veces, cosiendo. Y luego, que durante principios del siglo XX, cuando teníamos una industria textil fuerte, antes de que se fuera todo fuera, se sindicaron, lucharon por sus derechos, o sea... Unas tías chulísimas.
Claro, claro. Escolta, el libro se retrasó en su... yo recuerdo que esto hubo en parla fa mesos enrere.
Sí.
I no salía porque ha estat difícil fins i tot trobar imatges, fotografies, perquè està molt il·lustrat, de totes aquestes dones, diguéssim, per aconseguir les fotos, els drets, tenir els permisos per poder publicar-les. O sigui, ha sido difícil, fins i tot, perquè de sota no està ni documentat.
Sí, sí, perquè, bueno, eso ha sido labor de Carlos, yo ahí ya no... pero claro, muchos están en... Por ejemplo, Elizabeth Hoss y Anne Lowe tienen ropa en los fondos del Met, pero no están ni fotografiada. En muchos casos hemos contactado con las familias, por ejemplo, con la hija de Jane Ironside, con la hija de Tea Porter. Luego, en el capítulo de la sostenibilidad, hay diseñadoras que ya no están en activo, pero hemos tenido que contactar con ellas también. Ha sido...
El capítulo de la sostenibilidad nos lo hemos dejado, ¿eh?
Bueno.
Apunta dos frases sobre eso.
Hay una línea de pensamiento llamada ecofeminismo, que considera que, como las mujeres siempre han sido las que han trabajado los cuidados, son las que primero se dieron cuenta del problema que había, de que nos estábamos cargando el planeta, ¿no? Entonces empecé a investigar cómo había nacido el tema de la sostenibilidad en moda y efectivamente...
Sorpresa, era una mujer.
Eran detrás, todo mujeres.
Detrás de la sostenibilidad, ahí se ha una mujer, ¿verdad?
Claro. Eran todo mujeres.
A ver, conta, Carles, y la libra, la gente, Leticia García, Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Uh-huh. La ciudad de Rafael, la historia... Te quedas muy sorprendido, porque claro, ahora yo creo que toda la historia de la moda que coneixem ha de passar necessàriament pel teu llibre. Fíjate lo que yo te digo.
Pues imagínate, pues no, me vendría fenomenal.
Te vendría fenomenal. Es que esto aparte hay que traducirlo, ¿no? Incluso al inglés.
Pues mira yo.
Es que lo tienen ellos también manga por hombro. Nada. Una cosa, Leticia, yo lo siento muchísimo. El libro está en Carpe Nocten, que es una editorial de veritat. Seguiu-la, tingueu-la a l'horitzó perquè val molt la pena. Pero ya que te tengo aquí, me vas a decir, compañera, desde tu corazón inmenso y tu sabiduría total, qué fenómeno... de esto que llamamos las tendencias, la moda, te está irritando profundamente en los últimos tiempos. Porque yo sé que tú cabreada, buena eres muy buena, pero cabreada estás muy graciosa. ¿Qué te saca de quicio en tendencias ahora, Bui, y qué? ¿Y por qué?
Pues mira,
he
vuelto de los desfiles.
Acá,
he vuelto de los desfiles y me cabrea enormemente la cantidad de extrema delgadez que estoy volviendo a ver.
¿Sí?
Pero que te cagas. Me parece que la moda solo puede tratar un tema, ¿no? Si de repente te tratan la sostenibilidad, vuelven a ser anoréxicas. Si de repente tratan la diversidad de tallas, vuelven a contaminar, ¿no? O sea, es como una movida, como no, vamos a este tema, ¿no? Me perturba muchísimo la cantidad de delgadez que hay, y me perturba muchísimo todo el tema de enseñar carne y todo ajustado y todo como tal. No porque no se pueda enseñar carne, que viva enseñar carne, sino porque volvemos a esta cosa de la moda que parecía que habíamos dejado atrás, que parece que se dirige a gente súper joven, ¿no?
Está bien. Sí,
me
sí,
parece
sí.
Que todos nos tenemos que vestir de Bratz, de Barbie o de Batyal, o de... Como que me encanta Batyal, pero quiero decir que hay otro tipo de clientela,
¿no? Sí, que está muy bien. Escolta, este es un tema que nosotros también... a nosotros aquí parlem moltes vegades amb la Sílvia Rosés, no sé si la conoces, te la voy a presentar porque yo creo que Sílvia Rosés está tan metida aquí en Cataluña, y es una académica, es historiadora de la moda, y la debéis conocer ya más
pues
allá...
Sí,
sí, pero que es una... Tiene una mente preclara. Y ella también está obsesionada en por qué... hay que enseñar carne, por qué enseñamos carne, por qué las jóvenes enseñan carne, por qué las mujeres están obligadas a enseñar carne, qué ha pasado desde el 60 cap aquí, que enseñar carne era una cosa y ahora resultará que será otra, por qué creemos que enseñar carne ahora es lo que parecía que era en los 60 pero que ya no, bueno, y está dándole vueltas a esto.
Es que es
bueno,
una movida.
Esto te irrita muchísimo, pero en cambio una cosa que sea gloriosa, que te guste, sí. Que la has encontrado, porque menuda eres tú.
Bueno, a ver, me gusta que ahora hay más mujeres, me gusta que... pues me gustan pocas cosas.
Es que lo sabía.
me gusta que ahora hay más mujeres, eso me gusta mucho. Y...
Pero de un hombre, algo que te guste.
Pues mira, me gusta Aurora James, me gusta Marin Serre, me gusta Chopo Balbuena, me gusta...
No conocemos a nadie, cariño.
Pero...
Nos hemos quedado muy atrás, creo, o sea, que nos hemos quedado muy atrás.
Me gusta gente muy, muy chula que está haciendo cosas y que le están dando voz.
¿Y en España?
En España me gusta. Me gusta mucho Carlota Barrera. Me flipa porque tiene un discurso muy potente. Me flipa lo que hace Mans Concept en moda masculina. No sé, en España.
Ya está aquí.
Sí.
Es que ya verás. Ya está aquí. Leticia García és la millor editora de moda, com a mínim, de la península Ibèrica, i et diria que una de les millors d'Europa. Acaba de publicar a Carpe Noctem, aquesta editorial que vostès han de tenir a les seves oracions, Batallón de Modistillas, Las Mujeres Olvidadas, que construyeron la moda. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias,
Marc. RAC 1. Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé, és que m'agafes en plena segones rebaixes, estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-masculina.com.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
Senyors i senyors, amb tots vostès, Martinet.
Com els ulls són els 12 de la nit. És molt tard, però tot i així tu no ets aquí.
Ui, Martinet, ja veig aquí que hi ha desamor, també. La joventut catalana, ens venen molts cantants joves catalans.
Sí. Jo crec que la música és una mica com l'amica aquella a qui li expliques tots els teus drames.
Que bonic. Molt bé, molt bé. Les perles que portes són bones o falses? Si necessites algun dia...
Totalment falses.
Ah, quina pena. Ho dic perquè Circa te les hauria agafades.
Sí.
Si tens algun apuro, si fossin bones, bueno, porta'ls i veure què passa.
Va, ho provaré.
El que passa que aquests per llibre no...
No, crec que ho pillarien fàcil.
Escolta, clar, la música és com una mica el que expliques totes les turres.
Clar. Doncs, no sé, no dic que no tingui amics, òbviament. Però aquelles coses més íntimes sí que m'agrada explicar-les i les meves inquietuds i tot, no?
Carai. Has tingut molt desamor, i a quina edat tens?
Jo ara 21.
Ui, aquí és quan esteu...
No dic que sigui molt desamor, Marc?
No,
però
alguna...
Algú hi ha, òbviament.
Alguna ferida, no?
Alguna ferida que s'ha de curar d'alguna forma.
Clar. I tu ho fas tocant.
Amb la música, òbviament.
Tu quan vas començar amb la música? Perquè, clar, tens aquest poble que té un teatre, però és un poble que està...
No, des de petit ja a casa sempre s'ha escoltat música i això.
Què s'escoltava?
I sobretot rock. Jo sóc molt rockero.
Ah, carai, noi.
I això, des de fa com uns 4 anys que dic, he d'aprendre a tocar la guitarra perquè mai he sent ni el guapo ni el que tenia més l'àvia del grup, no? I d'alguna forma...
T'ha funcionat aprendre
a tocar la guitarra?
Sí, no?
Es fa el que es pot.
O sigui que tu la música et serveix per moltíssimes coses, per recuperar-te d'una ferida, per lligar, per follar, per tot. És que la música és terapèutica i t'espera.
100%.
Sí, oi, calla, que està aquí la de màrqueting, que ja hem cagat amb alguna promo d'això de Circa. No, Circa ens encanta, eh? Sí, ara, tal de màrqueting, escolta, no podeu passar a Circa. No, bueno, escolta, Martinet, digue'm una cosa. Tu aprens a tocar la guitarra de forma autodidacta. T'has autoproduït el teu primer treball?
Sí, des de casa amb un ordinador de 100 euros.
A l'ordinador de 100 euros?
Sí.
Carai.
Sí, pressupost, el mínim que et puguis imaginar.
És una mica Glòria Cabaretera, aquest, eh?
Sí.
És una mica el vostre estil.
Bastant macarra, també.
Ja vam demanar que et portessin algun cantant amb gràcia.
Escolta'm, em sembla que hauràs de tornar, perquè...
Sí, jo encantadíssim.
Sí. Perquè, escolta, per una persona que m'he il·lusionada en aquest programa, m'han dit que no... Ara, en directe, rigorós directe, ens cantaràs Vintage. De què va aquesta cançó, una mica?
És una cançó com no pot ser de desamor.
Que no, jo vaig passar malament, eh? Com es deia?
A vegades costa dir a la persona que t'agrada les coses que sents, no?
Ja t'entenc.
I és una manera de fer això.
Clar. Per tant, hi ha una...
Públic sencer entre el públic.
Estic bé. És de fa molt.
Bueno. Però, bueno, podria ser que aquesta persona t'estigués escoltant, que recordo escoltar molt, la gent. I, per tant, que estiguin totes les persones... tu ets hetero, ets fluid, ets gai, ets tis, ets tos... Que ets...
De moment, hetero.
Hetero, bueno, no passa res. Em queden 3 o 4, veus? Ets un d'ells. Doncs hi ha alguna dona hetera, també, que aquesta cançó va per ella. Estigues atenta, maca, a veure si te n'enteres. Digues.
Sí, fa això, si voleu.
Endavant, i tant. Amb tots vostès, Martinet, Vintage.
M'he fixat en tu només a entrar, m'he fixat en tu al caminar, m'he fixat en tu quan m'has mirat. Tenia moltes ganes de parlar, la nit passada em va agradar, però no sé què em passa, les cames no em deixen aixecar. No sé si és que m'encanta el pentinat o que darrere meu tu t'has posat, això no em sol passar, estic espantat. Wow. M'agrada el teu toc vintage, espero que trobis la nota que he deixat al teu calaix, i en llegir-la veuràs les coses que m'agraden de tu, Marc Giro.
Bueno, mira, sí.
Les coses que m'agraden de tu.
Per favor.
Les coses que m'agraden de tu. M'agraden de tu. Les coses que m'agraden de tu.
Deixa el botem, deixa el botem.
I espero que en veure-ho em vinguis a saludar.
Ho diràs.
Vostè dirà. Ja
ens fas quadrat, a més a més. I a més, ens has portat un fuet?
Sí, sí, una llangonissa, llangonissa.
Per favor, cançons i llangonisses.
Vostè primer, amb Marc Giró.